Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre dilluns, començant setmana la darrera, que els escolars aniran a classes ja 17 de juny del 2019 i hores d'ara 28 graus a la ciutat de Lleida. Hem tornat a recuperar aquelles temperatures de fa dues setmanes i la tendència és que la cosa seguirà pujant. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui posarem somriures a les cares de la gent, els dilluns, amb el Joel Carnicer. Parlarem de bocins d'història amb el Joan Ramon González i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la una seguirem parlant de medi ambient a la Nacional 240 i a dos quarts de dues, fins a les dues, farem la radiografia on tenim doncs, la nostra tertúlia d'esports, de resultats pocs ja, però moltes coses relacionades amb el món dels esports. Tot això en directe des d'ara fins a les dues, a través de les freqüències de la cadena COPE a Lleida i a tota la, i a la resta de la província, també de la web cope.es i a les aplicacions que et descarreguis al mòbil. En tots dos casos, busca l'emissora de Lleida. I com sempre, un plaer que estiguis a l'altre costat. Busquem a la connexió amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tindrem el cel pràcticament serè tota la província de Lleida durant les properes hores d'aquest dilluns, excepte la zona del Pirineu, on iran creixent alguns núvols i no es descarta algun xàfec aïllat durant la tarda. Les temperatures van anar augmentant en alguns punts, 35 graus a Balaguer, a Lleida, 32 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. El vent bufa de forma variable, fluix i segueix així fins al final del dia. Per demà dimarts tindrem el cel serè a tota la província de Lleida durant tot el dia. Les temperatures pràcticament no patiran canvis, tot i que en alguns punts es superaran els 34 graus a la zona del Segrià i la Noguera. Tindrem 35 graus de màxima a Balaguer, 34 a Lleida, 31 a Tàrrega, 30 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. El vent bufarà de forma variable, fluix amb predomini de component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Aquest cap de setmana ja han quedat obertes la major part de piscines municipals. Ull, perquè també són punts en els que cada any a les comarques de Lleida hem de lamentar algun accident que altre. Aquest és el cas, per exemple, d'aquest cap de setmana, a la granja d'Escarp, en estat crític, un adolescent de 14 anys a l'ofegar-se aquest cap de setmana a la granja d'Escarp. Aquest diumenge també hi va haver un accident de trànsit a Maials, a Corbins i a la WL11 a Lleida, o sigui, tres, una a cada punt. Una persona va resultar ferida després de volcar amb el seu vehicle en una sortida de via a la C12 a Maials. Així mateix, un vehicle va xocar contra un fanal a la carretera WL11 a Lleida i una persona va ser atesa per ferides lleus del SEM al mateix lloc de l'accident. I dissabte a la nit, un turisme va quedar al mig d'un camp després de patir una sortida de via de la carretera a Corbins. Tallada la carretera d'accés al Congost de Montrevei per una esllavissada. Experts de l'Institut Cartogràfic i Geològic s'han desplaçat a la zona per valorar les afectacions. I ahir diumenge també 5 persones van haver de ser evacuades i 12 reallotjades per l'incendi d'una cuina en un pis a Puigcerdà. Els bombers es van desplaçar fins a 8 dotacions a l'edifici i va quedar precintat. Obrem la plana política. Ha passat ja el dissabte, dia 15, que va ser aquest passat dissabte, en el que s'havien de constituir tots els ajuntaments. Alguns estava claríssim des de fa temps, d'altres fa pocs dies, i d'altres va quedar clar el mateix dissabte. Per exemple, a Lleida estava clar, ja des de feia un parell de dies, el republicà Miquel Pueyo és investit paent cap de Lleida per majoria absoluta amb els vots de Junts per Catalunya i el Comú. Després de 40 anys de govern socialista a la paeria, el nou alcalde diu que té l'objectiu de governar des de la centralitat, però la defensa dels drets i de les llibertats.
Jo els vull dir que les properes setmanes, un cop constituït aquest govern municipal, que jo espero i desitjo que pugui ser un govern d'entesa, de l'amplitud en què en aquests moments estem conversant.
També Jordi Fàbrega és el nou alcalde de la Seu d'Urgell per 27 mesos gràcies als vots dels 5 regidors de Junts per Catalunya i els 4 d'Esquerra Republicana. El candidat de Compromís per la Seu, Òscar Ordeig, es queda a l'oposició, tot i ser la llista més votada el passat 26 de maig. Albert Piñeira, investit alcalde de Puigcerdà amb la majoria absoluta dels nou regidors de Junts per Catalunya. El primer edil comença el seu tercer mandat al capdavant del consistori de la capital cerdana. I Esquerra Republicana aconsegueix l'alcaldia de Tàrrega amb els vots de la CUP i el PSC i fan fora Rosa Maria Perelló de Junts per Catalunya. Maria Alba Pijuan es converteix en la primera alcaldessa d'una força d'esquerres a la capital de l'Urgell. Per cert, que aquest cap de setmana també es va reviure el Corpus a Lleida. 17 catifes de flors i serradures de colors van decorar l'eix comercial. Es van iniciar els tràmits perquè es formi part del catàleg de festes tradicionals i sigui declarada d'interès cultural. I abans de parlar d'esports, comencen els treballs per erradicar una planta exòtica invasora a la llera del riu Segre entre l'Alt Urgell i la Cerdanya, i la biblioteca del Vilosell es bateja com la clandestina, en homenatge al veí que en va crear una a Matau. 12:26 minuts, amb Hyundai, parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja, la teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest mes de juny, aprofita't els descomptes dels nostres Move Days de Hyundai, finançant amb Banco CTLM-CEU.
Doncs ara que parlem d'esports, i per fer-ho, avui tenim dues notícies. Una, que en bàsquet el Pardinyes inicia un crowdfunding, que ja sabeu que és una d'aquestes d'aquestes activitats que en el que és, cadascú fa donacions, poden ser moltes donacions de poca quantitat. Ha llançat aquesta campanya de crowdfunding, que és, també la pots anomenar com micromecenatge, i la donació mínima és de 5 euros. A partir d'aquí, doncs, fins on tu vulguis. L'objectiu és aconseguir 50.000 euros que li permetin ampliar el pressupost per poder competir a l'Alep Plata la temporada vinent. I amb motor, doblet dels germans Márquez. Marc Márquez aconsegueix la victòria al circuit de Barcelona-Catalunya i reforça el seu liderat a MotoGP, afavorit per un error de Jorge Lorenzo, que va treure de la carrera Dovizioso, Rossi i Viñales amb una sola caiguda. I també Àlex Márquez encadena Ulla, la tercera victòria consecutiva després de Le Mans i Mugello, i es col·loca líder en Moto2.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I com cada dia amb la Mari Carmen, el que fem és viatjar en el temps. Tal dia com avui, ja sabeu que tirem enrere 25 anys, per tant, anem cap al 17 de juny del 1994.
I anem a la notícia de portada. El Ministeri de Defensa oferiria els terrenys del Turó de Gardeny a la Paeria. Mm. El desmantellament del polvorí de la Cerdera apuntava a la marxa dels militars de la ciutat. Fonts militars també assenyalaven Tremp i Viella com a futurs assentaments a potenciar. Les empreses immobiliàries tindrien la seva opció si les administracions rebutjaven aquesta oferta. El govern militar i l'alcaldia optaven per no pronunciar-se. La Paeria volia destinar uns 40 milions en rentar la cara al centre històric. Volia actuar a les 7 zones que recollia el programa ARI. L'Ajuntament també va fer efectiva la compra de la granja militar de Butsenit i va invertir 82 milions en pavimentar la carretera d'accés a Sucs i a Raimat. El govern va vetar en aquells moments l'expropiació de l'àrea de la Pobla de Segur per barata. El director general d'Urbanisme de la Generalitat, Joan Antoni Solans, va anunciar l'obertura de contactes per cercar un terme mig. D'altra banda, la població dels Alamús tenia 2 mesos per presentar les bases del seu plantejament urbanístic. També es va aprovar una benzinera a Térmens i es van rebutjar 2 benzineres més que es volien ficar a Lleida. Mm. La sequera va obligar els agricultors de Fraga a demanar la declaració de zona catastròfica. La zona de secà es va iniciar en les àrees afectades del 92. La ciutat demanava una cessió de les Corts d'Aragó. I acabem avui parlant del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, que estava estudiant fer dos túnels d'uns 5 quilòmetres a la Nacional 260. Es parlava d'un traçat pel port de Perves i un altre pel port de Viu de Llevata. Aquest traçat podria canviar de llera en alguns trams, podria passar d'un costat a l'altre del riu.
O sigui, el que ens costa fer un túnel, doncs aquí ja parlàvem de fer-n'hi dos.
Sí.
Vinga, tirem la casa per la finestra.
Jo no sé si últimament s'ha fet a Viu de Llevat.
Jo ara tampoc no ho sé.
No ho tinc present ni a Perves, perquè són uns ports molt difícils
sí.
de passar.
Sí, sí. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
1, 2, 3, 14.
Doncs a part, així, que ja és el moment aquest en el que posem somriures a les cares de la gent. Només cal veure-les cada dilluns aquí amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Què t'agrada fer això?
Toma ja.
Què t'agrada?
Ja amb el micro. Ja amb el micro.
Que, clar, normalment parlem amb ell a través del telèfon. No, no, avui el tenim aquí, ja.
Sí, sí. Que bé, quina il·lusió. Va, il·lusau.
Molt bé. Escolta, com estàs?
Molt bé.
Com que ara tornes a ser estudiant, ara ja està, que estàs la setmana darrera de curs, o tu ja has acabat?
No. Jo encara en tinc tot el juliol i l'agost vacances. Agost vacances, sí. Sóc contrapella.
Bueno, però...
Sí, però m'emporto el pitjor de la etapa universitària una altra vegada, que és, que és estudiar. Perquè sí. Com que ho faig online...
És difícil, eh?
Clar, vull dir, puc sortir jo sol de festa per celebrar que acabo exàmens, també, no? Però...
Molt bé. Escolta, va, explica'm coses.
Bueno, doncs t'explico que avui és l'aniversari de ma mare.
Vale.
Cumpleaños. No, avui és l'aniversari de ma mare. Sí, sí.
Vigila, que aquestes cançons tenen drets d'autor,
sí,
eh?
Sí, no. Vigila. Home, però el de Parchís no n'hi ha un que és de Balaguer, massa serà, no?
Sí, ja, què vols?
Bueno, primos hermanos, Lleida Balaguer.
Claro.
No, bueno, pues això, i no res, ja estic aquí per Lleida, vull dir que si algú me vol invitar a canyes o algo, pues que m'ho digui.
Que es convidi a casa, jo ho vaig dir, això sí. Ho hem de fer, hem de posar en marxa un concurs en el que, pues mira, a veure si algú s'anime. El 664-526-180, que és el nostre número de WhatsApp, 664-526-180...
Torna, és que ho dius molt ràpid.
Pues 664-526-180. Si algú vol que anem a casa seva
Exacte.
A enregistrar aquest espai, el d'algú
sí,
ha fet...
20 minuts.
No t'allarguis, que te'n deixo 11-12, no te'n deixo més.
Bueno,
doncs,
un especial,
és una cosa que podem fer, si no aquesta temporada, de cara a la temporada vinent, però si algú s'anime, dius, escolta, busquem un dia, una tarda, que el Joel volti per aquí, i venim a casa i muntem aquí el show. Aquell dia ho allargarem una mica més.
M'agradaria, la veritat.
Va, 664-526-180, si algú s'anime.
Sí, bueno, i a més, aplicable també a bars i coses.
Bueno, també.
Si volen...
Ens heu de donar de berenar, també, aquestes coses. Ara no trucarà ningú.
Una canya, un cafè o...
Va, vinga.
Vinga.
Només fem que demanar, però no oferim res.
Vale, anem a oferir. Bueno, he vist un anunci d'un hospital que m'ha agradat molt i suposo que molta gent l'ha vist, que fica, al que orina fuera dejándolo todo sucio, dos puntos.
Ah, si un no, cartell, això.
Sí, un cartell enmig de l'hospital, no? Si no ves dónde lo haces, consulta de oftalmología. I te fica el número, no? 418109, però no els direm els números perquè si no som allà.
Sí.
Si sale más de un chorro, consulta de urología. Si te tiembla la mano, consulta de neurología. Si no tienes la altura suficiente, consulta de endocrino. Si se te ha olvidado ahí, laboratorio, recepción de muestras. Si te parece normal, consulta de psiquiatría.
Sí, tot té una solució.
En cas de que orines fuera dejándolo todo sucio.
Sí, sí, correcte.
Sí, tot té una solució amb aquell hospital.
Ah, mira, mira. Escolta, quantes n'has dit? 5 o 6?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, eh?
6, sí, sí.
O sigui, mira que si s'han curat amb salut.
Sí, sí, per si de cas, vull dir, no se sap mai i...
Te trobo una mica cohibit avui, eh?
Ah, no, no.
Això d'aquí en directe ja, no, no, d'aquest cost, eh?
No, no, perquè com que tinc, vull dir, tinc un cafè, aquí ningú m'ha ofert ningú cafè, ningú...
Mare, vull dir, ja no m'has faltat, però aquestes
inferioritats... Tinc la boca seca.
No, tens la font d'aigua aquí a dos
ja,
metres.
Ja, però vull que me la portin aquí... Bueno, això va. Vinga, i aquí hi ha coses rares que passen, que coses que a tu i a mi no ens passarien mai.
Ai, Déu meu.
Mai.
Bueno.
És, diu, una joven que iba a correr media maratón se equivoca de recorrido y la gana completa.
Ah.
O sigui...
Ah, però la va fer sencera.
O sigui, ella volia fer la mitja marató, que són uns 20 quilòmetres, 23
sí.
O així.
21.
I es va equivocar, bueno, i es va equivocar, ja va listo, ja va listo.
Almenys són 42, no, la marató?
Sí, crec que
pues
sí.
La meitat, perquè clar, jo soc de ciències, tu
sí,
no...
Sí, no, no, jo no. Des de luego no. Bueno, total, que ella es va equivocar de camí, es va equivocar i va dir...
Però a veure.
Mira, jo t'ho explico.
Que
mira,
sí, ja ho he entès, però a veure, jo espera. Per molt que m'equivoqui de camí, si estic preparat per fer 21 quilòmetres, quan n'hi porti 39... Pues què vols que et digui?
Mira, jo crec que ja quan n'hi portes tants ja no te'n dones compte.
Però suposo que quan va arribar ja se'n va adonar que...
O potser no pensava, hosti, que lenta, vai. Que no.
No, que ràpida.
No, que, o que
va guanyar o no va guanyar?
Va guanyar. I gana la completa. I gana la completa.
Pues per això t'ho dic. O sigui, ella va anar al ritme de 21, que és més ràpid. Sí. I va dir, bueno, ja, 21 i 21 més, pues ja no.
Sí, no li ve d'aquí. I va guanyar. Sí, sí, bueno, mira, pues...
Sí,
pues...
sí, això ens passa a nosaltres cada diumenge.
Sí, a nosaltres... Bueno, jo dic que sigui complicat. Que, per cert, tinc una cursa ara. Tinc una cursa a finals
de... què?
A principis de juliol.
De caminar
la,
o de
córrer? La d'estos dos salts, de 10 quilòmetres.
Corrent?
Sí.
I estàs preparant, perquè això no es pot fer broma.
M'estic preparant. Bueno. Sí, sí. On et vaig dir que corria ara? Bueno, és igual.
Me vas dir que sortís a caminar.
No, això ho fa...
Clar. Bueno. Ara ja surts a córrer.
Ara surto a córrer,
vale,
ja.
Vale.
Ara només me treballen les rodes de la bici. Bueno, le impiden subir a l'avión con una botella de coñac y se la bebe del tirón.
Claro.
¿Vale?
La llevo dentro.
Una pasajera china a la que la seguridad del aeropuerto de Pekín le impedía embarcar en un avión con una botella de lujoso coñac decidió no desperdiciar el licor y bebérselo de una sentada, aunque ello le ocasionó tal borrachera que al final se le impidió tomar el vuelo.
Home, ja m'explicaràs.
Va fer un Melendi.
Home, però és que, clar, de cop, sin comer nada, venga, aquí mismo.
Home,
San Hilari, no, que es diu?
Pensa que aquests, sí, però pensa que aquests xinos són molt excèntrics, a lo millor li va costar 200 euros la botella de coñac i diu, hosti, diu, ara no me la deixen pujar per la brometa aquesta de... No es pot portar ni navalles.
Oh, però ara estic pensant, vols dir que és legal beure en públic? També?
No.
Suposo que
no.
Devia de, bueno, per fer-ho bé, t'has d'anar al bany a beure. O sigui,
però els aeroports també són...
Et compres un brandy d'aquests, un conyac, de luxe.
Soberano.
I al final t'has d'anar amagat al bany a beure-te-la tota.
No està mal. Com la pel·lícula aquella de Entre Copes, molt bonica.
I a sobre perds el vol.
A sobre perds un completo. Que és un completo.
Això és el que va fer el Melendi?
Home, el Melendi, que va pujar borratxo a l'avió... Ara no, perquè ja és de Ciudadanos.
Però el van
deixar... Abans,
però vull dir, el van convidar a baixar, no?
Sí, no, vull dir, no? Es va fotre pastilles i es van borratxar i va fotre un escàndol...
Però
que
no va sortir l'avió. Però no va arribar a despegar, no?
No ho sé, crec que al final no me'n recordo. Bueno, ja la buscarem quan notícia còmica, perquè
sí, no sí.
Un bar vasco cobra extra a un cliente por tocar los cojones. al ticket fique, Verdejo... 6,40. Crianza, 2 euros. Champán, 2,5. Viña Real, 1,60. Por tocar los cojones, 10 euros.
Això li ha posat?
Sí, sí, sí. I me semble molt bé.
Home.
I em sembla molt bé. Por tocar los cojones... I em fiquen mayúscules.
Però s'ha de dir el que constitueix aquesta cosa.
No, bueno...
Que és tocar.
El simple fet de tocar los cojones, de cridar, de molestar... O sigui,
el que ho fa ja ho sap. Que ho està
fent. Com aquests que fan... Jefe, jefe! Jo ara faig això, és veritat.
Un poquito de pan.
Un poquito de pan de gamba. Jo el que faig és... dibuixo un penis a l'aire ara.
Joder.
Quan faig allò del...
vale, la nota. Sí, la que nota així, de... Sí, que tothom escrivim a l'aire.
Que ens escrivim a l'aire, doncs jo ara dibuixo un penis. Feix.
Sí?
Què fe?
No hi ha res com tenir 20 anys.
Què fe?
Ja ho veig.
Bueno, sí, bé, pots contar. Això és... Tia, quina notícia més
curta. Queden dos minuts, t'ho dic, perquè te graduïs tu el temps.
Oh, que curt. Deixa'm més l'estona avui, home.
No.
Un científico pide matrimonio a su novia en un artículo sobre mejillones. Ja no se sap què fer pel romanticisme.
Però ho va fer lligar o no?
Resulta...
Ara t'ha fet gràcia, això.
Sí. Resulta que...
A veure, que almenys un dels dos parli, perquè si riem els dos...
Que el tal biólogo vasco David Tamayo, incluyó su petición en los agradecimientos de una publicación que realizó para la revista Marine Biology, especializada en investigaciones del ecosistema marino. Y llavors pues, li va ficar, ¿quieres casarte conmigo?
Aprovecho y...
Los agradecimientos,
¿no?,
para pedirle de matrimonio a mi mujer. Dret de pernada. Bueno, en fin. Venga,
saps el que és el dret de pernada?
Hombre, claro.
¿Qué es?
Claro, quan els feudals aprofitaven...
Ah, sí. Vale.
Bueno, els feudals i avui en dia també.
El rei.
Bueno, funerària de Austràlia rechaza un cadàver por ser demasiado gordo. I me semble bé.
Home,
I em semble bé.
És que ha de ser un problema, si és allò...
Jo sé casos d'això que...
Gros.
Diu que el tal senyor pesava 200 quilos. Diu, durante una noche y sin refrigeración, después de que un hospital lo rechazara por ser demasiado gordo, informó la prensa local Joan Cummings, copropietaria de la funeraria en Port Hedland, tuvo que regresar el pasado miércoles a su vivienda con el cadáver y encender el aire acondicionado durante toda la noche...
Com? O sigui, se'l va haver d'endur a casa.
La tia... Perquè estava tan gros que no hi cabia, no?
Oh, ja, i què fas?
Pues el va portar a casa seva.
I a casa què, aprimarà?
No, però amb l'aire condicionat allí, perquè no es podia estar allí a l'establiment. Perquè
ja, cantava però, tant... A l'endemà segueix pesant el que pesava, no, i ocupant, no, el que ocupava. El problema és el mateix.
No, perquè l'endemà ja se l'emporten i el maquillen caixa i cap avall.
Ah,
clar, però no va poder estar... Bueno, no hi cabia, no sabien on fotre.
Bueno,
és que també...
També...
Bueno, mira.
Bueno, va, acudit dels teus.
Venga, hosti, tenia una... No puc dir algo ràpid.
No. Corre.
Bueno, espera.
Corre.
Si no diré el típic, és que m'he ficat...
Digues el típic.
Diu que esto son dos mujeres que se encuentran. Y una le dice a la otra, dice, mira, diu, ahora le he puesto gafas a mi hijo. Diu, le he puesto gafas a mi hijo. Y diu la otra, ay, diu, qué nombre más feo.
Bona setmana, Joan.
Bona setmana, Ricard.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia.
Escolta, mira, estàs content, eh?
Sí.
Estem mirant ara, estàvem repassant el calendari. Dilluns vinent és festa. A més, és festiu amb dilluns. A més, és el dia del teu sant.
Sí. Sí, de mig sant, perquè bueno, també ja a Ramon l'estimo molt i també ho concelebro. Exactament. Però sí, és el dia del sant, l'inici de l'estiu d'una manera pràcticament formal, i vacances...
Bueno, és que aquesta setmana és la que acaben les escoles, que sí, a veure, ens agradi o no, són les que, és el que marca.
Sí, sobretot
a les 9 del matí el trànsit i el bullici. Sí. Ja ho sé que després a les cases es busca a veure què fem ara amb els nens.
Correcte.
Però sí. O sigui, meteorològicament o astronòmicament, la nit de Sant Joan. Però quan acaben les escoles és inici d'estiu, sí o sí.
Exacte, no, sense cap dubte.
Es porten 3 dies.
Sí.
Escolta, la setmana passada vam parlar que el dia 6 de juny, o sigui, el 6 de juny es va fer...
44, ja, sí, aquest de juny,
75 anys. Ja, del desembarc de Normandia i l'inici del final. Deixem fer una anotació, i és que part de l'èxit d'aquesta ofensiva, no exclusivament, però part, va ser que els aliats havien pogut aconseguir interceptar i desxifrar Enigma, que era la màquina de... Bueno, la màquina de xifratge que feien anar fa 75 anys i que, mira, van tenir la sort dels aliats comptar amb una ment privilegiada com és la d'Alan Turing.
Correcte.
Que, després de saltar numerosos problemes burocràtics,
sí,
i de desinformació i de gent que no l'enteneia,
sí.
Va aconseguir fer una màquina que va aconseguir desxifrar el tema de l'enigma.
Correcte.
Alan Turing i aquesta màquina són la base dels ordinadors moderns.
Sí, senyor.
Ho dic perquè a vegades la gent... Alan Turing i aquest home... No, bueno, aquest home és el que va inventar la màquina de Turing, que s'anomena, en la qual estan basats els ordinadors mòbils, tabletes d'avui en dia. El disseny, evidentment, no té res a veure, perquè la màquina aquella era una habitació.
Però
la base de memòria principal, microprocessador, els busos interns d'interconnexió, entrada, sortida, de teclat i aquestes històries, això està basat a la màquina de Turing, que és el senyor que va desxifrar... Hi ha una pel·lícula molt maca, la banda sonora és increïble, també.
I tant.
I aquest pobre home va tenir el problema, però no, va tenir la particularitat de que li agradaven els homes.
Sí,
I,
això està molt vist.
I, bueno, era un delicte. Sí, era un delicte en aquell moment. L'home ho va intentar amagar, després el van enganxar, va anar a la presó, li van oferir seguir a la presó o sortir prenent-se un tractament hormonal brutal per l'època, sense control, que li va suposar tant problema físic que es va acabar suïcidant. Vam perdre una ment, perdre una persona que podia haver evolucionat tècnicament la seva màquina i tot plegat.
Havia pogut avançar molt més tot el tema.
I ho vam perdre per aquesta història. Però, bueno, aquest senyor és el que va inventar la màquina de Turing, que és el que va ajudar. Ells calculen que va contribuir a escurçar la guerra 2 anys.
Sí, 2 anys, i com a mínim estalvia 1 milió de persones de mort.
És poca broma.
I tant.
Pensa que no se li va donar el títol màxim pòstum anglès, concedit per la reina, fins fa 4 dies.
Sí.
Fins fa 4 dies.
Sí, és molt trist, això.
Perquè, bueno, era homosexual i, clar, era un problema que la reina li fes una condecoració. Estem així, eh? Vull dir, estem parlant de la Segona Guerra Mundial, que va ser una tragèdia, però al segle XXI estem així, eh?
Estem així encara, hi ha molta gent encara que no accepta aquesta possibilitat.
Parla de sexe, parla d'altres històries, i de polítiques, territorials, etcètera, ja sabeu per on vaig.
No, totalment.
Vull dir que, ens cau lluny, i ara parlem d'història, i sempre diuen el mateix, la gràcia de la història, i conèixer-la és per no haver-la de repetir.
Correcte.
Escolta, l'altre dia em vas portar, no ho vam fer anar, però avui tens aquí damunt un catxarret que em té intrigat.
Perquè parlàvem de pel·lícules, aquesta d'en Turing és famosíssima i magnífica per descobrir... I a més, el bo que deies, a més se nota que el Ricard...
Ui, que l'he vist bastantes vegades.
I coneix això, el món de les noves tecnologies, per tant, és magnífic. Però són aquestes pel·lícules, hi ha moltes relacionades amb la Segona Guerra Mundial i també del desembarcament de Normandia, hi ha algunes, però sobretot hi ha dues emblemàtiques. Una és Salvar al soldado Ryan, de l'any 93, de l'Spielberg, en la qual, sobretot les escenes del desembarcament que fan els americans a la platja aquesta d'Omaha...
Mira, pals de punta, només de dir-ho,
És impressionant, és d'un realisme brutal, que es nota el que van patir, que va morir més del 50% de la onada primera, fins poder arribar a pujar aquells congostos, que era la part més abrupta, la que van triar els americans, perquè les altres platges que tenien per desembarcar estaven repartides entre els americans i els anglesos. Gol, Juno i Sbord eren dels anglesos i dels canadencs, en els quals també van patir, però era diferent. Per aquestes dues, Utah i Omaha, que són les americanes, veritablement, tenien a més un punt d'unió entre elles, que és la Pointe d'Oc, que és un dels punts que es pot observar amb una fortificació especialment i veritablement quan se visiten els espais de Normandia és el que més impressiona perquè es veu més la potència que hi hauria. I que això s'ha de complementar, l'altre dia parlàvem dels morts que va haver a los cementiris.
Els cementiris
són impressionants, estan a tot arreu, tant els americans com els alemanys, també val la pena veure els altres, i és impressionant. Inclús ara fa 10 dies, quan se celebrava o se commemorava el 75 aniversari, clar, els actes es van fer als cementiris. Tot i que va haver una discussió perquè no van vindre els russos, i no van vindre, però clar, els russos tenien una altra guerra, tot i que van ajudar en aquest sentit. Bé, a part de la pel·lícula aquesta de Salvar el soldado Ryan, jo suposo que almenys els de la meva generació, Ricard, que ja és més jove, potser no la coneix tant, una pel·lícula emblemàtica de l'any 1962, una pel·lícula coral en la que treballen, entre altres, John Wayne, o Henry Fonda, Robert Mitchum, Sean Connery, que fa de soldat canadenc, el soldado Flanagan, precisament, el Kurt Jurgens, el Richard Burton, el Rod Steiger, entre altres més. Una pel·lícula quasi ben plan documental, però que jo recordo de petit, és aquelles que t'impressiona, que en el seu moment va guanyar l'Oscar a la millor fotografia en blanc i negre i als efectes especials. La pel·lícula més cara en blanc i negre fins a l'època, fins que la llista de Schindler no va aconseguir aconseguir superar-la en qüestió també econòmica. Una revista, perdó, una pel·lícula feta per diferents directors, perquè hi havia les escenes alemanyes, les escenes dels paracaigudistes, en fi, i que recollia molt a part d'aquests espais. En aquella pel·lícula de l'any 62 hi ha una part que és simpàtica, que és quan se sentia aquest xiroi. Això, que a la pel·lícula és una anècdota, però que veritablement quan se va a Normandia, a més que te veren aquest catxarret, sí, sí, aquesta granoteta, però és una especial que van fer els americans, i era la que tenien els paracaigudistes quan van caure a la rereguarda de les línies alemanyes per la nit, tot i que havia lluna plena, cada paracaigudista tenia un catxarret d'aquestos. Llavors, quan veia que es movia algú al costat, per saber si era alemany o era americà, feien això. Si la contesta era aquesta,
és que és del meu.
Era del meu. Llavors anaven ajuntant. Això a la pel·lícula està molt ben recollit, i inclús amb una anècdota que surt a la pel·lícula, en la qual se veu un moment que hi ha un paracaigudista que fa així, i se sent de fons. I el tio surt tot content i patapam, rep un tiro. Llavors se veu que era un alemany que estava carregant amb aquells rifles de martell que fa un ciroll molt semblant al traca-traca, i amb el qual l'altre confiat i rep el tiro. Per tant, en aquesta pel·lícula se pot veure aquesta escena amb aquest catxarret, i és veritablement una pel·lícula emblemàtica que, pels que ens agrada també el cinema, tot i que ara pot ser quedat una mica antiquada, clar, de l'any 62.
Això, igual, quan la veieu, el tema fotografia i efectes us heu de col·locar l'any 62,
correcte,
ja està, però el missatge i la pel·lícula és una altra història.
Correcte, evidentment. I fins i tot, tot i que, evidentment, se veu claríssimament com van guanyant els aliats, que és la veritat, els alemanys ja es veu també que són els perdedors, però, bueno, tenen un tractament bastant correcte. Fins i tot, a vegades, aquestes discussions que van tenir el bàndol alemany entre uns i altres, al veure que no estaven les ordres com tocava, no? Aquesta operació Overlord, que és el nom oficial que es va donar al dia D, que és com és coneguda, és veritablement un dels esdeveniments més importants de la història del segle XX. Sense cap dubte, és una de les batalles més impressionants, és una batalla èpica, d'aquestes que la gent anaven convençuts, evidentment, de que molts dels soldats anaven a morir o a ferir-se, però que sabien que aquesta idea d'aconseguir entrar precisament a Europa i d'aquí a fer que la guerra acabés i que Alemanya ja passés definitivament de ser nazi, va tenir, com en deien en el programa anterior, el resultat bo de que es va arribar a París el 26 d'agost, i després va haver una segona operació que va ser ocupar ja els ponts diferents del Rin per poder saltar a Alemanya. Es va voler fer una operació semblant molt agosarada, però aquesta ja no va funcionar tan bé. Va ser una mica més de fracàs. La prova és que inclús hi ha una pel·lícula que es diu El Ponte Lejano, en la qual es veu precisament que no va funcionar. En aquest cas sembla que els anglesos, que són els que portaven més la veu cantant, no se van coordinar tan bé, i era una operació, potser s'ho van creure molt bé, que si va sortir bé l'operació de Normandia, i aquesta va acabar fracassant una mica. Això va retrasar que els aliats anessin cap a Alemanya amb una rapidesa que es pensava. Els russos sí que no van parar, constantment van anar avançant. I per acabar-ho de rematar, aquell hivern del 44, Hitler fa l'última ofensiva a les Ardenes, que fa que aturi durant pràcticament 15 dies tota l'arribada aliada. Aquella batalla de les Ardenes és la clau definitiva en la qual Hitler ja perd definitivament la guerra, perquè ja no que tenia més remei, però fa que la possibilitat de que Berlín fora conquerida pels aliats, o que arribessin a la vegada aliats i russos, fa que sigui impossible, que són els primers els russos els que arribin, i que originarà, quan se dividirà després Alemanya en dos, i Berlín també se dividirà en los quatre, per los quatre, però que quedi dintre com una illa dintre de la zona soviètica. És una mica aquesta conseqüència de les dues grans batalles que hi ha després de la de Normandia.
I ull amb aquestes històries, que les conseqüències són llargues. El mur de Berlín, home, ja fa dies que es va tombar, però no tants, eh?
Sí, sí.
No tants. Vull dir, el temps que va estar, que és absurd, o sigui, una ciutat partida pel mig, que era absurd, però hi va estar un munt d'anys, eh?
40 anys, pràcticament, sí, sí.
O sigui, que poca broma. Sí, sí. Encara ho arrosseguen,
sí, no, clar.
Perquè encara tu parles amb la gent de Berlín, jo, perquè tinc coneguts alemanys, i encara diuen, aviam, sí, sí, s'hi ha volcat ingents quantitats de diners però se segueix notant aquella zona. Aquella zona és aquella zona i l'altra és l'altra.
Sí,
eh?
Sí.
Per molt que hi han invertit i els hi costarà doncs, uns tants anys més, al final sí, doncs serà tot igual, però sí, vull dir que les conseqüències d'aquestes històries s'allarguen en el temps molt més del que ens agradaria.
No, jo recordo que en el seu moment, quan ja vaig tenir l'oportunitat d'anar a veure Alemanya, encara quan estava al mur de Berlín, veritablement...
Bueno, llavors sí que eren dos mons, eh?
Però és que era brutal, el contrast. És a dir, si vas a un altre país comunista, jo solament el que vaig conèixer va ser Alemanya, veritablement, i el contrast era tan brutal que jo penso que per molt que fores d'ideologia d'esquerres, al final deies, no, veritablement, això és insufrible, perquè veies una autèntica por en la gent, en els carrers, a part de la grisó, a part de... Bueno, unes coses que dius...
Allí sí que podies dir, o sigui, naixent 10 metres més aquí o més enllà, com et canvia la vida, eh?
Totalment, totalment, sí. Recordo haver parat en un bar de carretera, allò que entres i t'anaves entrant en... Segons entraves havies d'anar ficant-te un al costat de l'altre, no podies triar tauleta. Dius, bueno, vale, t'adaptes, no? Però estan allà tots xerrant, més o menys, evidentment, fent la... Jo, evidentment, no xerrava en alemany, sinó que senties les xerrades al costat. I en un moment se va fer un silenci brutal. Van entrar dues persones, van donar una passejada i se van marxar. I quan van marxar, tot va tornar a fer. Clar, dius, ostres, què ha passat aquí? Dues persones vestides de peixa. Era la policia.
Dius,
aquella por que encara tenien era impressionant. No? Que, bueno, recorda a vegades el que van patir aquí amb el franquisme, salvant les distàncies.
Sí. Bueno, som bocins d'història. Hem estat dues setmanes. Bueno, és un aniversari, jo crec que, com deia el Joan Ramon, potser és un dels fets històrics. No pot ser. És un dels fets més destacats, històrics, i que després han tingut una transcendència més gran del segle XX i que va fer anys, de fet, del passat 6 de juny.
Hi havia una cosa que se m'ha quedat, si tenia un minutet, en la pel·lícula, quan s'estava gravant, Robert Mitchum, que fa de coronel, anima els soldats a sortir de les barques de desembarcament. Quan estava rodant la pel·lícula, els soldats que eren estres, llavors, se queixaven que feia fred i que l'aigua estava freda. No? I el Robert Mitchum llavors agafa el paper veritablement de coronel i diu, que carai, salta ell primer i obliga així els soldats que estan fent de soldats a sortir. I per tant, és una anècdota que la trobo divertida. I acabem amb els cirollets.
Bona setmana, Joan Ramon.
Igualment, Ricard, i a tots. I, bueno, i bon Sant Joan, i felicitats a Joans i Joanes.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs sap que hem començat una nova setmana i amb el Joan Bellmunt ja sabeu que obrim la finestra, una finestra que, bueno, que escolta, que és màgica, per entendre, ens porta cap on sigui i cap a quan sigui, eh?
Vés a saber. Sí. A més, aquesta setmana és especial.
Sí.
Sí, vigília de Sant Joan, que és dilluns vinent.
Sí, senyor.
A més, aquesta, si no m'equivoco, aquesta setmana entrem a l'estiu.
Sí, i a més, aquesta setmana acaben les escoles.
Exacte.
Ja per acabar-ho de rematar tot, eh? Ja. A veure, què m'expliques, Joan?
Pues mira, avui parlarem d'uns altres temps, de principis pues, del segle XX, i, o del primer
ja
cas del segle
XX.
Fa dies, però la misèria que hi havia i la gent com s'ho passava i quins sous guanyaven, perquè veguis que la misèria es va repetint, se va repetint i cada vegada es va expandint més. Era aquella gent, aquelles dones, bàsicament, que anaven a plegar olives quan no hi havia boira i el jornal que els pagaven, no? Al seu dia vam parlar amb el senyor Josep Carulla, de Sidamunt, i casa seva ha estat coneguda com Cal Forner, en record i tradició que era en aquella casa on hi havia el forn, i ells feien de forner. Algunes de les cases que iniciaren la població, segons memòria del senyor Carulla, van ser Cal Manel, Cal Micaló, Cal Concordi, Cal Bellet, Cal Roqueta, Cal Carulla, abans Cal Amorós, Cal Companys, Cal Rosa, Cal Sant, Cal Melitó, Cal Malena, etc, etc. Després ens contà el senyor Josep Carulla que de jornal els homes cobraven 7 rals al dia, és a dir, unes 75 pessetes per treballar tot el dia, pràcticament un cèntim d'euro. I el vi, que era abundant, doncs també els hi era donat perquè hi havia vinya i, per tant, el vi també els hi era donat. I les dones cobraven 5 rals de jornal, és a dir, una 25 pessetes diari per collir olives. Però si hi havia boira i només feien mig jornal, amb la qual cosa cobraven 60 cèntims al dia. Per aquest jornal, de 60 cèntims, diu que hi havia dones que venien des de Torregrossa, de Bellvís, a collir olives. És a dir, feien 10 quilòmetres a peu cada dia mentre durava la collita, per cobrar els esmentats 60 cèntims. Diu que hi havia molta misèria, fins al punt de que els homes s'hi nevava i no treballaven, per no gastar llenya no encenien el foc fins al vespre, i anaven a passar el dia a l'estable amb els animals, ja que diu que allí s'estaven més calents. Encara que hi havia molta pobresa, també ens diu que hi havia més fraternitat. Cal dir que els anys 1912-1913 van caure dues cases, Cal Llarga i Cal Margalló, i la gent va col·laborar a refer-les sense cobrar ni un ral ningú. Per tant, hi havia pobresa, però hi havia solidaritat. A canvi d'avui, hi ha molta insolidaritat i cada vegada s'està estenent més la pobresa.
Mm-hmm. Sí. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quines penúries.
Quines penúries, sí, sí. I la història sempre es va repetint. Mm. Hi ha gent que diu, no tornarà més allò d'abans. No sabem el que tornarà o el que ens tocarà veure. I no ho dic a nivell de pobresa, sinó en tots els nivells,
sí,
no?
Sí, sí.
Bé, Ricard, la dita d'avui, ara que ve l'estiu, i si tens gana, doncs què diu la dita? Diu, si vols agafar gana, menja magrana.
Ah, mira.
Perquè diu que estimula la gana.
Ah, mira, no per la tant, sabia, aquesta.
Doncs mira, aquesta l'hem tret avui.
Gràcies, Joan.
Molt bé, adéu.
És a una mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La reina Isabel II impone al rey Felipe VI la máxima distinción de la corona británica, la de caballero de la Orden de la Jarretera. Un momento único que está teniendo lugar en el castillo de Windsor. Hasta ahí nos vamos con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
Felipe VI ya es caballero de la Orden de la Jarretera, la muy noble Orden de la Jarretera, que en inglés se dice garter y es la liga con la que se ata la hebilla, por el jarrete. De hecho, es la insignia de la Orden de San Jorge, todo un símbolo militar. Es un honor máximo y, de hecho, lo que estamos viendo aquí en Windsor es único. La familia real británica al completo y una ceremonia de admisión que va a durar varias horas. Lo primero es la investidura, después almuerzo de gala y, a continuación, procesión, servicio religioso, primera reunión de la orden y desfile de carrozas reales. Aún faltan un par de horas para que veamos las primeras imágenes. Por ahora, todo en privado.
Precisamente el embajador del Reino Unido en España, Simon Malley, explica la importancia de esta condecoración.
La orden nació en 1348 y es la orden de caballería más importante en nuestro país. Es el mayor honor que puede otorgar la reina a un jefe de Estado de otro país.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo de todoterrenos de lujo mediante un novedoso sistema de falsificación. Hay 9 personas detenidas, Juan Fernando Baño.
Doblaban la matrícula del coche y el resto de documentación en Suecia para remitirla luego a España y dar apariencia de legalidad a coches a los que incluso cambiaban el número de bastidor. Vehículos normalmente de todoterreno con un valor que oscila en el mercado entre 30 a 60 mil euros. El grupo funcionaba como una perfecta organización altamente especializada. Primero intervenía la banda de los ladrones, robaban el vehículo, normalmente lo hacían en barrio madrileño de Hortaleza o en la zona de Pozuelo, después los de falsificación y por último los de comercialización, búlgaros y armenios. Los llevaban a países del este europeo. La investigación de la Policía Nacional se inició en 2017 tras localizar en Valdebebas, también en Madrid, un coche con placas dobladas robadas en Las Rozas. Los agentes descubrieron que un armenio había obtenido 24 placas falsas destinadas a coches robados en España y matriculados en Francia, Bulgaria y Finlandia. Fue la punta del hilo de un operativo que se termina, como tú decías, con 9 detenidos, todos búlgaros. 20 coches han sido recuperados con un valor aproximado en el mercado de 1 millón de euros.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Reyes?
En Barcelona, los Mossos de Escuadra tratan de cerrar la investigación del crimen de Janet Jumillas, cuyo cadáver apareció hace un mes en un solar de El Prat de Llobregat. Esta mañana los agentes han registrado el piso del principal sospechoso, un hombre de 32 años y nacionalidad española, que permanece en prisión. Durante el interrogatorio en comisaría incurrió en contradicciones y falsedades. En su vivienda de Cornellá, la policía ya encontró restos de sangre de la víctima. Tan solo 2 días después de la constitución del Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau mete en el primer problema a los concejales socialistas. Sin su apoyo, Colau no habría llegado a la alcaldía, pero lo primero que hará será colgar el lazo amarillo independentista de la fachada del ayuntamiento. El PSC ya ha dicho que votará que no. Y en el Herrera en COPE se ha emitido esta mañana desde un paraíso natural, Isla Canela, en Ayamonte, en Huelva. Es lo que algunos denominan como el Algarve español, una de las zonas turísticas más privilegiadas de España, que ha compartido con Carlos Herrera el consejero delegado de Piconsa, Marco Colomer.
El mejor spa que tenemos en Isla Canela es un paseo por su playa. Una playa de 7 kilómetros, continua, con marea baja, bien sea al amanecer o al atardecer. Eso no hay masaje que produzca el relajo mental que da que da ese privilegio.
Y en los deportes, el presidente del Barça, en una entrevista en RACU, ha vuelto a negar un acuerdo con Griezmann. Eri Frade.
Josep María Bartomeu realizó estas declaraciones que han visto hoy a luz en el circuito de Montmeló, donde estuvo presenciando el Gran Premio de Motociclismo. Lo hemos dicho siempre, no hemos hablado, no hay nada con Griezmann y veremos cómo evoluciona el mercado estos días y estas semanas. Estamos haciendo una gestión deportiva lenta pero segura, ha dicho Bartomeu, presidente del Barça. De momento el mercado nos deja hoy el anuncio de la presentación de Rodrigo Goes con el Real Madrid para mañana a la 1:00 p.m. e informaciones desde Portugal, desde el diario Record, que aseguran que Joao Félix está ya en Madrid para cerrar su acuerdo con el Atlético de Madrid. Esta tarde noche, doble cita con tiempo de juego a las 6 en cope.es y aplicaciones para contar el España-China de la última jornada de la fase de grupos del Mundial Femenino. Nos vale ganar, empatar e incluso una derrota corta para estar en octavos. Y a las 9 con el Madrid-Barça de la final de la Liga Endesa de Baloncesto. Es al mejor de 5 partidos. El primer punto lo sumó el Real Madrid.
Gracias, Eri. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
En el espejo hoy vamos a contar que el gobierno de Daniel Ortega está desaprovechando la oportunidad de una salida dialogada a la crisis de Nicaragua y vuelve a poner a la Iglesia en su punto de mira.
Pues sí, los fieles reunidos este fin de semana en las catedrales de León y de Managua han sido objeto de acoso por parte de turbas sandinistas. En Managua se celebraba una misa de acción de gracias por la liberación de presos políticos y también de oración por las familias de los que aún continúan en prisión. El cardenal Brenes tuvo que pedir que concluyese el asedio y se evitara que las personas congregadas en el templo fueran golpeadas o violentadas. Previamente, había sido objeto de ataque la Catedral de León, donde los paramilitares agredieron con piedras y botellas a los fieles que participaban en una misa en homenaje a un monaguillo que fue asesinado hace un año en un ataque de grupos afines al régimen de Ortega. El obispo Bosco Vivas tuvo que acompañar a varios grupos de fieles desde la catedral hasta lugares seguros. Lo contamos todo con detalle en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mira, exacte, la 1:06, és hora d'obrir la Nacional 240. Ja saps aquest enllaç que tenim entre COPE Lleida i COPE Tarragona. Allí està la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez? Molt bé. I tu?
Dilluns.
Dilluns.
Darrera setmana de curs escolar. Escolar.
Ai, com ho tens, això, eh?
Tenim gravadíssim,
estan nerviosos, això. Els nens a casa?
No, els pares estem nerviosos. Els nens ho tenen ja assumidíssim, això.
Són conscients, no?, que és la darrera setmana.
Sí, a més, pensa que l'escola tampoc fa massa perquè no hi ha ambient ja de festa. És a dir, ja fa unes setmanes que poc es treballa a l'escola, per entendre'ns.
Clar, clar, ja els grans, a més, han acabat ja exàmens i aquestes coses, sí. I aquesta setmana és una mica un tràmit, no? Allò, molta excursió, molta...
Sí, moltes sortides i molta festa de l'aigua, ja. Perquè, a més, la temperatura és bona, les coses com siguin.
Escolta, et dic una cosa. És el darrer dilluns del mes de juny. Perquè la setmana vinent és festiu.
Ah, sí, és veritat.
És 24, Sant Joan. Per tant, ja els avancem que no hi haurà programa. Així que, darrer dilluns del mes de juny, eh?
Qui ho havia de dir?
Qui ho havia de dir?
Qui ho havia de dir allò a l'octubre o al desembre, que fa aquell fred?
Que hem sobreviscut. Mira, sí, imagina't, sí, sí. No? Imagina't, sí, sí. Doncs sí, sí, avui jo no hi havia caigut fins avui. Dic, ostres, això se'ns està apropant perillosament al final.
El temps passa, sí, és el
sí,
que
sí.
Diuen.
Exacte. Però bé, ho vam anunciar, de fet, la setmana passada. Nosaltres, al llarg de la temporada, Ricard, hem parlat en diverses ocasions de reciclatge, de medi ambient, en definitiva, mm-hmm. No? De moltes qüestions, perquè és un tema que certament ens preocupa a nosaltres, no? com a ciutadans, però també com a professionals creiem que hem de fer servir aquesta plataforma doncs, per explicar certes coses, no? Que hi ha coses que sembla mentida a nivell de reciclatge però que encara no queden clares, per exemple. Doncs en les darreres setmanes hem parlat de medi ambient, d'aquells temes de medi ambient que normalment no acaparen molts titulars, hem parlat de contaminació lumínica, hem parlat de contaminació acústica.
Sí, que són aquelles altres que no les poses al sac habitual, del medi ambient i de la contaminació.
I avui la veritat és que sí que anem a parlar un tema que darrerament sí que jo crec que cada vegada està movent més consciències, i és el tema de el plàstic i la relació d'aquest plàstic que generem, les conseqüències que té, per exemple, pels nostres mars i oceans.
Que d'això sí que se n'està parlant molt darrerament, però sí. Jo crec que ja anem tard, eh?
Anem tard? Sí, bueno, això no diuen els experts. Diuen que anem tard, però em nego a pensar que no s'hi pot fer alguna cosa. Per tant, avui intentarem saber quina és la situació i què podem fer també. A més, hem anat aquí a casa nostra a buscar algú que en sap i molt d'aquesta situació, perquè parlarem amb el Xavier Abril, ell és tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Suposo que la majoria de gent que ens escolta, Ricard, coneix el Delta.
Sí, home,
segurament hi hem passat. De vegades, jo crec que no som prou conscients de com està de prop les Terres de l'Ebre. De vegades ens semblen que queden molt lluny i ells tenen també aquesta sensació allà, i avui volem apropar-ho una mica, perquè no és només el problema del plàstic, el Delta en té molts d'altres. La regressió és una qüestió en la que els experts porten molts anys dient que hem d'anar en compte, que acabarem perdent aquest espai únic, i avui volem posar sobre la taula quina és la situació també del nostre Delta.
Molt bé. Doncs apa, fem una pausa i ens hi posem.
Vinga.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa. Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Doncs apa, la 1:11, Nacional 240, Mònica, avui se'ns va escapar l'altre... Bueno, se'ns va escapar, ja vam dir que això seria una trilogia de medi ambient. El primer, fa dos dilluns, vam parlar de la contaminació lumínica.
Sí.
Dilluns passat de l'acústica.
Sí.
És curiós perquè la lumínica potser era la menys evident, però vam veure que Déu-n'hi-do. L'acústica potser ens... Bueno, sobretot la gent que viu en carrers molt transitats o al costat d'una obra...
Sí, però no
doncs
ho per...
És evident, però...
Potser no ho percebem com a contaminació, no?
A vegades costa de lligar-ho. Sí. I avui, jo crec que avui sí que és el remat, perquè el plàstic és l'estrella dels darrers anys, dels darrers mesos.
Sí, ho dèiem ara en començar, abans de la publicitat. Jo crec que cada vegada som més conscients, no?, de com afecta això al medi ambient, com ens afecta a tots plegats, però tu deies, molta gent, molts experts diuen anem tard, no? El plàstic ja és un problema, no és un problema de futur, és un problema de present, no? I hem de fer alguna cosa. Jo, com et deia, em nego a pensar que encara, que no hi podem fer coses. Per això avui vull parlar, doncs, volem parlar d'aquest tema del problema del plàstic als nostres mars, als nostres oceans, i també de la situació, que no és només pel plàstic, en general, del Delta de l'Ebre, l'alerta de la regressió del Delta, no? L'hem de salvar, i no sé si, espero que sí, que avui ens diguin que encara hi podem fer coses i som a temps. En parlem avui amb el Xavier Abril, ell és tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Xavier, molt bon dia i gràcies.
Bon dia, què tal?
Bon dia, Xavier.
Merci
bon
per atendre'ns. Escolta, ens estaves escoltant ja ara això que comentàvem amb el Ricard. Molta gent diu, amb el tema del plàstic, no?, el mal que està fent als nostres mars, als nostres oceans, que anem tard. Tu creus que anem tard, efectivament, o que encara hi podem fer alguna cosa?
Bueno, anem tardíssim.
Sí.
I, de fet, a veure, el plàstic és un element que ha vingut a fer-nos la vida molt fàcil, que és molt barat, que el trobem a tot arreu, i en alguns segments és vital també per a, pues, per a la vida diària i o en qüestions de sanitat, etc., que són elements que a la millor serien difícils de substituir, però a la mateixa vegada aquest plàstic, quan s'incorpora a les cadenes naturals, ja siguin espais naturals o al mar, pues, pateix transformacions, el sol, les ones, lo vent, fragmenta, el fa més petit, i aquí ja entraríem en microplàstics,
sí,
i una altra sèrie de problemes que segurament que anirem, bueno, comentant.
És que el tema de plàstics, aviam, jo llegia que hi ha uns investigadors als Estats Units que han trobat microplàstics a la pluja, per exemple.
Sí,
a les grans ciutats s'ha trobat microplàstics a l'aire que respirem.
Sí.
Els peixos que es pesquen segons a on, s'ha trobat microplàstics integrats ja dins del seu cos. Jo et dic, és que és una plaga.
És un problema, sí. Ara, més evident, el tenim, pues, per exemple, quan hi ha gran temporals a escala deltaica.
Sí.
Parlo del que veiem aquí al Delta de l'Ebre, és a dir, quan hi ha temporals de llevant, mos arriba molta brossa a les nostres platges. Hem de recordar que estem a un mar tancat, el Mediterrani, que és una de les conques, diguéssim, més contaminades del món. Estem vivint 200 milions de persones al litoral, en tot el Mediterrani, Aquesta població s'hi duplica en aquests mesos que venen. Passem en 3 mesos a un consum de l'espai i dels recursos molt important al litoral, perquè són 400 milions de persones que necessiten. I aquí si hi ha una problemàtica no només sobre els sistemes naturals, sobre els hàbitats, sobre les espècies, sinó també sobre el risc que estem posant sobre la natura, sobre els serveis que la natura, que els ecosistemes ens estan oferint d'alguna manera gratuïtament, no? I és aquí on hem d'estudiar molt. Sí que és cert que es comenta que el 2050 hi haurà més plàstics que peixos al mar. És cert que molts d'estos peixos que els tenim a taula ja tenen microplàstics al seu estómac, i que en el nostre dia a dia, pues, també generem microplàstics, sí, d'una manera que no sabíem, no? Per exemple, el rentar roba sintètica a la lavadora, microfibres, etc. Uh-huh. Que...
Sí, mira, és un estudi a més de la Universitat Rovira i Virgili d'aquí a Tarragona, de fa poques setmanes que el sabíem. El 57% dels plàstics que hi ha a l'aigua marina a la demarcació de Tarragona són fibres sintètiques que es desprenen de la roba quan es renta. El 57%,
És un percentatge altíssim.
Sí, altíssim. Sí. La resta, Xavier, doncs, evidentment, molts venen de males pràctiques, diguéssim, no? També de la indústria, dels vaixells, no?, fins i tot.
Sí, al Delta, clar, les fonts d'entrada de brossa són immensos, ja sigui pel riu, estem al final de la conca més important de la península, el riu Ebre, mor al Delta donant vida, encara part dels seus serveis estan garantits, diguéssim,
sí,
però no en crisi, però ens continua oferint serveis el riu, a pesar de que és un malalt, diguéssim, en aquest sentit. Tenim tot el que fa referència a l'activitat primària a l'espai, després lo vent de dalt, que és un element de distribució de la brossa, el que comentàvem, no? El fet d'estar un mar tancat en un delta que té 100 i pico quilòmetres de costa, i després, pues, les activitats que es duen a terme, diguéssim, al mar, ja sigui la pesca, l'apicultura, el transport, els creuers, etc. No obstant, he de recordar que això, que un 80% de la brossa que arriba al mar, o que trobem al mar, ve de terra, de les activitats que es desenvolupen a terra, i només un 20% de les que es desenvolupen pròpiament al mar.
Exacte. Mira, fa pocs dies, Ricard, bueno, al llarg de tot l'any es fan moltes accions de recollida de brossa marina, al Delta concretament. Tinc aquí titulars dels darrers dies, Xavier, que tu hi eres, a més. L'Act for Litter, el 90% de la brossa que es va recollir a la platja del Serrallo, plàstic. El Let's Clean Europe fa poques setmanes també, 650 quilos de residus abocats il·legalment a la vora del riu Migjorn, a l'illa de Buda, i la majoria de plàstics. Allà vau trobar de tot, Xavier.
Sí, sí. En el cas d'aquests projectes que hem parlat, l'Act for Litter o el Marine Litter Watch Month, el que pretenem és conèixer una miqueta l'enemic. Són mostrejos que fem regularment cada estació de l'any, per a tindre informació sobre la brossa que trobem. Abans, portem moltes campanyes de neteja, molts anys netejant en l'associació de voluntaris i altres entitats del territori, i quan acaben les jornades, satisfets, perquè hem tret un munt de brossa, i què heu tret? Pues, bueno, una tele, un no sé què, però no teníem més informació dels quilos totals i dels participants que havien vingut, no?, a col·laborar. Ara el que pretenem és identificar una miqueta més la brossa que recollim, fer una miqueta més d'arqueòlegs, i d'esta manera intentar conèixer la font i actuar-hi. Cada vegada ens agrada menys netejar i ens agrada fer més èmfasis en la prevenció sobretot perquè els residus no arribin aquí. I la manera és això, fent els mostrejos, intentant classificar els objectes que recollissis, no només de si són plàstic, vidre, metall, sinó d'on venen. Si és un encenedor, si és un pot, si és un tap d'una botella, si és una ampolla, si és un cartutxo, vull dir, per saber a on podem arribar per fer més incidència en la prevenció.
Clar, perquè, Xavier, ara parlaves de la prevenció, per desgràcia, i mira, això funciona així, l'ésser humà, ens posen la llei i la multa, o no funciona res, o almenys no a la velocitat que ens agradaria. Com està el marc jurídic en el tema de, bueno, del reciclatge, de tirar la brossa avui en dia, i si es preveuen canvis a curt termini?
Bé, per sort, a Catalunya, en aquest sentit, crec que les polítiques i les normes són d'alt nivell, en aquest sentit. El que sí que, més recent és la Unió Europea, que ha tret una llei per a prohibir objectes de plàstic d'un sol ús, que són les clàssiques canyetes de beure, els cots de plàstic, els coberts, els plats, i també el que fa referència als bastons d'orella. Els bastons d'orella, per ficar-vos un exemple, és el tercer objecte del top 10 que més trobem a quan fem els mostretjos a la platja del Serrallo.
Increïble.
Però això per què no s'elimina correctament?
Com pot ser, exacte?
Exacte, doncs pues això dius, ostres, estem a 15 quilòmetres del poble més proper. És pues, que la gent ho tira al vàter, apreta el botó i es cola per lavabo baix.
No serà que no us ho han dit,
això? Són mal hàbits, males costums, o els problemes que poden hi haure a grans ciutats com Barcelona o València, que tenien, bueno, les clavegueres embossadíssimes de les tovalloletes, diguéssim, de bebès, no? La típica tovalloleta humida. Que, clar, sí que hi haurà una publicitat fa temps, biodegradables. Sí, se biodegraden, però tarden 4 mesos, o 5, o 3. Clar, ho utilitzes això, ho tires pel vàter, i, bueno, els problemes que tenen les ciutats, ja no dic els petits pobles, per a poder retirar això de la cadena són increïbles. Llavors, aquí falta una miqueta més de corresponsabilitat entre els productors i l'administració.
Potser una de les normes que més impacte mediàtic va tenir i que, bueno, que realment tindrà un impacte també amb els residus, no és la solució, és el tema de les bosses de, com deies, de plàstic als supermercats, per entendre'ns, però falta molt més. És a dir, tu vas al supermercat, és veritat que ara t'endús tu la bossa de casa, però tot el que poses allí... A veure, jo ho dic perquè jo quan vaig a fer la compra, jo faig una compra setmanal, i això ja ho vam parlar aquí farà uns mesos. El dia que jo vaig a fer la compra, he de baixar tot una bossa al contenidor groc.
De plàstic només.
Sí,
sí, sí, sí, clar.
Clar, això significa que ens hem de replantejar el consum nostre familiar o individual o col·lectiu en el nostre dia a dia. És a dir, a vegades veus casos que te fiquen els cabells de punta, Vas a una gran superfície, equips, i trobes pues una bandeja de Por Expan en una mandarina pelada.
Ah, això mateix.
I això no té lògica.
És que
el sobreembassament, no? De dir, una bossa de magdalenes i cada magdalena dins d'un plastiquet. Llavors, aquí hem de replantejar-nos nosaltres el nostre dia a dia, de ser més conscients, d'anar al quilòmetre zero, evitar aquestes sobreembassades, comprar la botiqueta a baix del poble, o hem de fer un canvi d'hàbits per a ser més sostenibles.
Bueno, ara t'has avançat el que anàvem a preguntar.
Sí, sí, anava a dir, què hi podem fer, no?
No, perquè fins ara era el marc legal que hi havia, i després, com a ciutadans, què podem fer avui en dia?
Bé, hi ha moltes, moltes coses a fer, el que dius tu, no? Pues utilitzar bosses de compra reutilitzables, vale? La típica panera, o el carrito com fèiem antes, la gent gran, és a dir, és mirar el que feien els nostres pares, els nostres iaios, sense anar més enlluny. I intentar pues, anar al mercat municipal o al mercat del poble, evitar els sobreembassaments, un consum de proximitat, sempre ajudarem als pagesos i a les petites botigues de petit comerç, fent teixit entre tots, i sobretot això, petits trucos, pues, en el dia a dia, el xiquet que va al col·le, pues, li compres l'emboliques el bocadillo en un paper o en un drap o en un roller que estan de moda, no? que els pots utilitzar de moltes maneres, pots fer tallers per a fer aquest tipus d'instruments, mil petits gestos que ens poden ajudar al nostre dia a dia. I bàsicament seria estar un canvi d'actitud nostre, de reflexionar, parar-nos una miqueta i dir, ostres, vinc a casa, el que dius tu, carregadíssim d'embalatges.
Sí. I ara que comença temporada també d'apropar-se molt al Delta i de la meravella de platges, per exemple, que tenim allà, ser una mica conscients, és a dir, aquella, ja no parlo de plàstic, la burilla de la cigarreta, que hi ha molta gent que no se les endú cap a casa després. Això pot trigar anys i a descomposar-se d'entrada, i que a sobre no volem que es descomposi a la sorra de les nostres platges, clar.
Clar, aquí tenim un problema, és a dir, els nostres pobles i ciutats gaudim d'un sistema de recollida de deixalles important, diari, com aquell que diu, però els sistemes naturals, i sobretot aquí al Delta de l'Ebre, que són platges quilomètriques, el parc no disposa ni de contenidors, ni de papereres, ni de personal, ni de pressupost per a poder garantir una neteja com podem gaudir els nostres espais. Per tant, el que demanem és que si tu et portes una cosa carregada ja, ja surtes de casa carregat i disfrutes de la platja i vens en la fiambrera, perdó,
sí,
i no estupes per els crios i passes el dia allí i menges una saladeta, un meló, el que sigui, pues ja que toma un port des de 8, agafa-ho i retorna-ho al poble, el contenedor que pertoqui, no ho deixes abandonat. I és el que diem, no? El tema del biodegradable. A vegades fas una excursió, és tots els espais que tens a la nostra demarcació, aquells cims mítics, puges dalt de tot, després de patir, de suar, t'assentes a fer el mosset i trobes al costat pues, una pell de mandarina, sí, o un tros de plàtano i dius, ostres, tu, però... Sí que és biodegradable, però és que tardarà molt. Aporta-t'ho cap a baix, no cal deixar-se restes, clar, encara que sigui en aquest sentit, no?
I avui, mira, ens queden 5 minuts, sí. Ricard. És veritat que avui volíem centrar-nos una mica en aquests efectes del plàstic, en ser una mica conscients d'això, però, a més, Xavier, tenim el tema de la regressió, no?, per canvi climàtic, per molts altres factors. Mira, tinc aquí dades, enguany, Ecologistes en Acció ha atorgat 6 banderes negres a Catalunya per contaminació i mala gestió ambiental. Desgraciadament, al Delta... causada per la manca de gestió de les administracions. No s'està fent res o què?
A veure,
o no prou?
És un problema bastant complex a diverses escales, el tema del que està passant al Delta, i és el reflexe del que li està passant al riu. Si no garantim que el riu mantingui un caudal sòlid i líquid que ajudi a mantindre les aportacions, diguéssim, ancestrals d'aquests elements a la desembocadura, ho tenim complicat. En números tenim la mateixa superfície del Delta ara que fa 50 anys, de la gran construcció dels grans embassaments al mig del riu, Mequinens, Saflix i Ribarroja. A part de que hem de reconèixer pues, que el riu Ebre és un riu que està captiu, no? És a dir, hi ha 130 embassaments, vale? O 130 barreres o 130 dics a tota la seva conca. Llavors, ara estem en un procés en què, per una banda, el mar està guanyant a el que el riu li estava aportant. Hi ha una redistribució d'aquests sediments i hi ha una dinàmica bastant, bastant potent que l'estem vivint nosaltres, eh? És a dir, hi ha canvis que tu els estàs percebent en el nostre dia a dia.
Sí, hores d'ara està... del Delta. Hores d'ara està en regressió?
Sí, hi ha una regressió, vale? Perquè hi ha punts en la línia de costa que estan perdent... el mar està guanyant terreny, però aquests sediments es redistribueixen principalment a les dues fletxes, a la punta del Fangà i a la punta de la Banyà. És a dir, en superfície, el Delta té la mateixa superfície ara, que fa 50 anys.
Uh-huh. Però no havia tingut més fa 15 o 20 anys, o no?
No, té la mateixa.
Té la màxima.
El problema és que li assumem que a diferents punts, a escales, diguéssim, locals del Delta, pateix una forta regressió i altres punts pateix una acreció, ¿vale? Degut a que els sediments que menja el mar per un lloc els acumula en un altre puesto. I en aquest cas serien, principalment, les dues grans fletxes, la punta de la Banya i la punta del Fangà. Què passa? Pues que previsiblement, si hi ha un augment del nivell del mar, el riu no continua portant el sediment líquid i sòlid, no es desborda, i a més, hi ha un altre problema que jo crec que és més greu, que és la subsidència, és a dir, i això passa a tots els deltes del món, vale? Tots els deltes del món, els materials que els rius han anat acumulant ancestralment al llarg dels anys són materials que se van compactant. D'acord? Estan cargats a la millor d'humitat o d'aigua o d'algun sector i tenen un pes i este pes fa que s'esfonsen. Llavors, el problema més gran que tenen els delta del món és la subsidència. El riu no es desborda, no pot aportar els sediments, diguéssim, a tota la superfície de la plana deltaica, i aquest seria un dels factors afegits, a part de la regressió. Regressió, canvi climàtic o canvi global, més la subsidència, hem de fer alguna cosa.
Déu-n'hi-do. Xavier, m'estàs deixant una mica preocupat, eh?
Bueno, preocupat, a veure, hem d'entendre...
No, perquè tampoc ho tenia al dia, això, per això t'ho dic.
Jo no sóc un expert en geologia, en aquest cas, no? Però hem de conèixer una miqueta els processos per entendre què és el que està passant aquí al Delta. Què us volia dir? Són canvis que els estem vivint i hi ha preocupació, lògicament, perquè, bueno, si estem parlant d'una muntanya, allí està immòbil durant milions d'anys, no? Però aquí estem en un espai molt dinàmic, molt viu, que ha evolucionat moltíssim en funció de l'aportació que tenia el riu, ja sigui líquida o sòlida, insistixo, i que ara, al ser un riu captiu, vale, que està, hi ha empreses, a, més de 130 empreses a tot el territori, doncs ara aquesta lluita o aquest pols que tenia el mar i l'Ebre s'ha decantat a favor del mar. I et dic, aquests tres elements, subsidència, regressió i manca d'aportació de líquida sòlida per part de l'Ebre. Punts suspensius.
Punts suspensius, però, clar, hem de tots ser una mica més conscients i actuar en conseqüència, eh? Clar, tots hi tenim a dir aquí.
No, a més, podríem dir, parlem-ne d'aquí 50 anys, però no ens podem esperar tant, eh?
No.
A veure,
és que això és de ja, eh?
Sí, han hagut actuacions toves i actuacions dures al Delta, hi ha partides i detractors. La qüestió és que hi ha una certa preocupació i ara hi ha diferents projectes vinculats a la possible injecció de materials més fins a través dels canals, que els canals poguessin d'alguna manera portar llims, vale, molt fins cap als arrossars, aprofitant el sistema REC i tot això, o quan hi hagi alguna vinguda del riu Ebre per a intentar portar sediments cap a la plana, cap a la plana deltaica, diguem. I hi ha un estudi que estan desenvolupant a través d'un projecte LIFE que es diu AdmiClim, i estan intentant estudiar si és positiu l'efecte d'injectar sediments als canals per a transportar-los cap a la plana. Vull dir que recerquen ja, hi ha accions, hi ha actuacions, però el principal és que la salut del riu sigui bona.
Exacte. En continuarem parlant. Xavier Abril és tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Escolta, mil gràcies per haver passat aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies, Xavier.
Moltes gràcies per pensar en nosaltres. Endavant.
Que vagi molt bé. Ricard, gràcies. Arribem a dos quarts. Sí. Continua el migdia COPE. Escolta, parlem demà.
Parlem demà.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Las calles de Toledo se inundan de luz y se perfuman con olores de incienso, tomillo y flores para acoger al Señor. Desde la Catedral Primada, Santa Misa del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe. Y después, solemne procesión eucarística por las calles de la ciudad. El jueves a las 10 de la mañana, en 13.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91 531 1323.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capon, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973-200-026.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys de curant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Hola, soy Charol Oriente. ¿Tienes un equipo de osmosis de otras marcas de las que tiran agua potable al desagüe? Te lo cambio por Osmotic Cero, que no tira ni una gota de agua para producir agua tratada. Puedes comprobarlo en nuestro canal de YouTube. Te lo cambio y te doy por tu osmosis 300 euros. 900-208-208, osmoticcero.es.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest mes de juny, aprofita't els descomptes dels nostres Move Days de Hyundai. Finançant amb Banco CTLMSU.
Doncs apa, 4 ja per sobre de 2:15, directes cap a les 2 amb la radiografia. Ja saps que els dilluns, en aquesta hora, normalment parlem de resultats i també d'informacions esportives. Ara de resultats ja n'hi ha pocs. També va bé, jo crec, parar una estona a l'any per, bueno, fer tot el que s'ha de fer i després tornar a començar les competicions. Però vaja, que d'informacions al voltant del món dels esports n'hi ha moltíssimes. Com sempre, estem ben acompanyats aquí amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, resultats n'hi ha, eh? Família Márquez a dalt.
Sí, sí, sí. Bueno, aquests sí. Aquests sí. Aquests no paren a l'estiu, paren a l'hivern.
Ja.
Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I avui ens acompanya també el president del Club Atlètic Segre de Lleida, el Josep Antoni Sobirà. Pitu, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon
jo dia. Ja em permeto el luxe dir-te Pitu per
home,
antena.
Home, i tant.
A més, el Pitu, jo no sabia ni que es digui Joan Maria.
Josep Antoni.
Josep Antoni, sóc Josep Antoni. Veus?
Sí que és veritat, al final t'acostumes a parlar amb la gent d'una manera i és veritat, és l'acostum. Molt bé, escolta, aquest cap de setmana, és veritat, el circuit de... Bueno, el de Barcelona-Catalunya es diu ara, veurem com, bueno, veurem com es dirà d'aquí en un futur. Això, el nom canvia segons qui pague. Si posa més diners l'Ajuntament, doncs va davant, si no, no. Bueno, com que els ajuntaments s'han format ara, veurem com va tot plegat. Però sí que és veritat que va ser un cap de setmana en rodó. Del que estic més content, potser, és d'Àlex Márquez. No perquè el que fa el Marc no sigui important o genial, eh? Però com que estem com mal acostumats, que l'Àlex Márquez hagi guanyat 3 curses consecutives, hagi posat líder de la seva categoria, sabent que l'any que ve salta a MotoGP, fer el salt amb un campionat sota el braç estaria molt bé, eh, Xavi?
Home, jo crec que sí, i bueno, pues, enhorabona, no?, per l'Àlex Márquez.
Que jo crec que és candidat, eh?
Ja se'l mereix, perquè porta 2 o 3 anys que... segon, tercer, quart, tenia la mala sort sempre d'immun, i sembla que aquest any pues,
a més, va millor, eh? Ser un Márquez, suposo que té coses bones, però també tens una ombra, eh?
Bueno, és que no se poden fer comparacions, les comparacions
sí,
són odioses.
No se poden, però se fan.
Però bueno, ja.
No se poden,
però bueno, també t'he de dir una cosa, eh? El Marc, a petit comitè, sempre ha dit que també s'aprofita de coses de l'Àlex,
sí,
perquè
correcte.
Li pot dir, escolta, a la pista, cuidadito a la volta 34 o a la curva 3, que per allí va malament, eh?
Sí, sí.
Bueno, és que de petit jo recordo, i tu parlaves amb l'Emili, parlaves amb els pares, i realment et deien, no, i el petit, ojo el petit, ojo
sí.
El petit.
Sí, sí, sí.
El que passa és que, clar, el gran al final s'ha fet tan gran... Sí, que sembla que el petit, doncs... No, però clar, el petit té mundials ja i està lluitant també.
El petit
també.
Ja té un mundial.
Clar.
És que, clar, al final, sí, sembla clar. Que guanya un mundial sigui ja la cosa més normal del món. És que té un mundial i té 23 anys només, eh?
Per això...
L'Àlex és més alt, però té 23 anys, eh? Per cert, a MotoGP, ahir Jorge Lorenzo es va disfressar de jugador de bolos, eh? I a la... Déu-n'hi-do, eh? També
mala sort,
va ser mala sort, eh?
Mala sort.
I va ser mala sort que tombés a qui va tombar.
Clar.
A tots els que va tombar.
Sí, és que...
No, clar, és que va fer un strike. Clar, es van portar a Rossi, a Dovizioso, a Maverick, clar.
És que Déu-n'hi-do. És que fins i tot el Marc, després de veure-ho, va dir, dius que si no m'arribo a llançar jo per avançar, potser també estaria a terra.
Segur.
Dir que va anar com va anar.
Bueno, la curva aquesta és el que té, el canvi que va haver-hi amb aquesta
curva. Bueno, va haver moltes caigudes aquí, eh?
Bueno, perquè aquesta curva no estan habituats encara i sabeu que aquesta curva es va canviar pel que l'ha passat, no?
Sí.
Doncs, bueno...
Bueno, sigui com sigui, el Marc jo crec que tenia opcions. Se li va facilitar la cosa amb la caiguda aquesta, però tenia opcions per guanyar.
Bueno, els italians sigui. Tenen un tio darrere que apreta fort, eh?
Sí, sí, sí.
Quartararo, cuidadito.
Sí, bueno, el Quartararo és francès.
Bueno, pues francès.
I el Petrucci, el Petrucci sí. També...
Sí,
també,
però...
Cuidadito, eh?
Però me recordo una mica el Maverick, no? Perquè fa un mes parlàvem de l'Alex Rins. Ojo el Rins, ojo el Rins. I és cert que va traient.
Sí.
Però clar, una cosa és poder lluitar curses... i una altra és poder lluitar mundial.
Correcte, és que això és una altra història. Ah,
això ja són paraules majors.
Molt bé. Escolta, a Lleida, a part d'altres coses, ahir va haver la fase final de la Copa Atlas, que organitza el Club Atlètic Segre i que, bueno, quina edició és? Perquè a la part de Benjamins és ja...
Sí, vam jugar dissabte amb Benjamins, és la 30a edició.
Déu-n'hi-do.
I amb Alevins és la 4a edició.
Tens bon color, per cert.
Sí, no?
Això és del...
Va estar el dia a Salou.
De la platja de l'Atlètic Segre.
Però vull dir que és un cap de setmana que meteorològicament, bueno, va estar bé, pues, massa calor
sí,
tot, potser.
Bueno, però no és l'any que ha fet més calor, precisament. O sigui, estava bé, vull dir, per trencar una mica el color i ja està. Bé.
O sigui, la Copa Atlas ja és una copa que està marcada al calendari de molta gent i que aporta abans ho dèiem amb el Xavi, ja aporta un plus de qualitat d'aquella que dius, no, anem a veure bon futbol, bons equips
aquest
de Benjamins.
Aquest any...
I els Alevins, que sí, també, sí. També tenen
aquest any, tots. Aquest any, per mi, ha estat un, no vull dir perquè no es pot dir mai, el de més nivell, no? Sinó que ha estat un dels anys de més nivell. De més nivell amb tots els equips que han arribat a la final... Francament ha estat bé, molt bé. Vull dir, el Barcelona mateix, amb un equip de primer any, ha demostrat que és el Barcelona, no? Vull dir que molt bé, molt bé. I el València, també, un equip molt físic, doncs ha estat una fase final molt, molt, molt interessant.
Mm-hmm. És que és el que toca, no?, que Lleida tingui un torneig de futbol base de... Ah. No, de referència.
Perquè... Ara tothom fa tornejos, no?
Quan tornejets.
Bueno... fa torneig, no? Sí. Vull dir, tothom s'ha de valorar amb la seva mesura, no?
Sí, no, clar.
Fa 30 anys posaré un tema desconegut. Estàvem al camp, a l'altre camp, vull dir, havíem de marcar el camp amb el carro aquell de...
Del guix.
De guix. Sí. I, franca, molt pols, i ha evolucionat, i no feia ningú cap torneig, no? Llavors, ho vam aprendre a França, això.
Però estic amb l'Albert. Ara ja hem tornat a caure amb la quantitat en lloc de la qualitat.
Sí.
Si es volen fer amistosos ara a l'acabar la temporada, o triangular, si vols, allò, 3, un matí i tal, m'ho trobo perfecte. Però, clar, és veritat, ara ja tornejos a tot arreu.
Bueno, però teniu que pensar que això els mitjans de comunicació ho ha fet molt, perquè tots aquests que se fan quan s'acaba la temporada o a l'època de Nadal, els que se fan
que
a la
ronda,
tot això...
Jo crec que...
Tot això ha donat que els clubs, si ho poden fer, doncs tiren endavant.
Jo, perquè ara està muntat així, no? I es fa el juny i tal, però jo, la meva opinió és que ara no s'hauria de fer cap torneig. Ja.
Sí,
jo m'agraden més els tornejos de pretemporada.
L'Albert diu que sí, com
i
jo.
I, a més, els tornejos de pretemporada et serveixen per moltes més coses que ara, perquè ara l'únic que serveix és per, ostres, un altre torneig. Ara hem d'anar aquí, si ja portem ja 10 mesos de futbol, comença a fer bo a la platja... I jo crec que ja s'hauria de descansar, però bueno, mira, és així. Però jo els tornejos de pretemporada m'agraden molt. Jo quan el meu fill jugava a Barcelona, doncs jugava en l'Europa i durant un mes, durant el mes de pretemporada, feien 4 tornejos, 4 caps de setmana. Els 8 equips de divisió d'honor juvenil, Barça, Espanyol, l'Europa, el Blancasubur, el Vilassar, aquests 8 equips, i anaven, ara anirem a Sitges, torneig, ara anirem a Vilassar, torneig, ara anirem a Granollers, torneig, i en 4 setmanes fent la pretemporada. En canvi, ara hi ha molta diversitat de tornejos i la gent, els jugadors es cansen, que és lo important, es cansen, els acompanyants es cansen, i la gent que dirigim els clubs també ens cansem.
Al futbol hi ha una lligadíssima al futbol, hi ha una data, que és el 30 de juny. El 30 de juny és una data que està lligadíssima al món del futbol. Tots els contractes i totes les històries són
però,
30 de juny.
Però no som professionals nosaltres.
No.
A més, tenim en compte que els professionals també ja fa 15 dies que ja estan de vacances, no? I en canvi... Aquí...
Sí, però legalment ja saps que fins a l'endemà del 30 de juny.
Però ja no hi són. I en canvi ara els nens els estem fent jugar, avui som dia 17 i segurament la setmana que ve hi haurà torneig, l'altra setmana setmana també, i començarem que no han descansat. I ara el que haurien de fer és agafar la motxileta, anar-se'n a la muntanya i passar-s'ho bé.
Mm-hmm. És que cada cop, tu dius, no, 30 de juny, i és cert, i el 30 de juny s'associa també ara al futbol base, i això no hauria de ser així. Perquè ja no és que el dia 18 de juny els nens estiguin jugant, és que les pretemporades cada cop comencen abans.
Vull dir, l'any passat amb el juvenil vam començar el dia 10 de juliol. Imagina't.
El juliol és d'aquí 3
anys. Llavors, ja, bueno, però és un juvenil de Lliga Nacional, que, però sí. Per exemple, infantil, nosaltres aquest any començàvem el 15 d'agost. I l'últim torneig el teníem, més que era el 30 de juny o por ahí. Sí. A veure, la canalla també necessita una mica de desconnexió.
Sí, jo crec que aquestes alçades també... Però del 15 de juliol que puguin acabar les escoles o el 20 al 30 d'agost, què fem?
Vacances.
Vacances.
Clar, Xavi, tio, no, vacances. Vacances. No. Molt bé, això ho deia perquè, bueno, el president de l'Atlètic Segre fa 2 anys, bueno, per desgràcia, jo crec que va accedir a la presidència del club, perquè ens va deixar Ramon Farrús, que potser dels últims anys és el president de l'Atlètic Segre.
És el president.
És el president, i Vito Subirà sempre havia sigut el vicepresident, sempre havien anat junts i tal. I fa 2 anys, recordo que em vas dir, no, jo estaré 2 anys, o sigui, la tria és per 4 anys, però jo estaré 2 anys, aquest és l'acord, perquè es fiquin al lloc els que entrin darrere, però jo ho deixo. I jo recordo que li vaig dir, i em dirà si dic mentida o no, i va dir, això és el que es diu sempre, d'aquí 2 anys en parlem i ja veuràs. Sí. I fa 1 mes i mig jo el vaig abordar i vaig dir, bueno, què, t'ho has repensat o què? I va dir, no, jo el 30 de juny acabo. És o no?
És cert, és totalment cert, però... Desgràcia, el dia 31 de desembre del 2016 el Ramon pues, ens va deixar. Jo ja volia també anar-me'n a llavors, el que passa que els companys em van dir, home, ara no és el moment, i pues, bueno, vam convocar unes eleccions, no es va presentar ningú, vam reeditar pues, el mandat. Nosaltres, els nostres estatuts són per 6 anys, perquè els vam rectificar, i vaig dir, jo quan acabi la tercera temporada doncs, ho deixaré. I llavors vam fer una junta molt àmplia, de més de 30 persones, i, bueno... Pues,
quasi sempre el Congrés dels Diputats.
Però sense,
ja us enteneu,
però
ja.
Sense cobrar, eh? No, sense cobrar.
Abans parlaves del teu fill i tal. Mira, jo he parlat amb una persona que em recordarà unes coses.
Doncs avui, a més de tot plegat, hem volgut parlar també amb un dels fills del Ramon Farrús, el que ja m'ha anomenat, que va ser... president, i que també porta, bueno, que el seu nom és el que porta les instal·lacions del camp de l'Atlètic Segre. Avui està a l'altre costat del fil telefònic l'Isaac Farrús. Isaac, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, què tal?
Escolta, primer de tot, gràcies per acompanyar-nos. Tu ets el fill petit, eh?
Sí, jo soc el petit, sí.
Escolta,
senyor.
Tu recordes la primera o de les primeres vegades que vas sentir a casa el nom del Pitu?
Sí, que ho recordo, sí. Mira, jo vaig començar jugant a l'Atlètic Segre, de fet, jo jugava, d'acord, i vaig jugar amb el fill gran del Pitu, vale? Jo vaig jugar amb l'Ivan, d'acord? I jo recordo que va entrar ell al club, vale? Perquè va començar a jugar el seu fill, l'Ivan. Llavors, el meu pare i ell es coneixien perquè el Pitu treballava de gestor de banca, d'acord? I ell va entrar com a gestor de comptes de l'Atlètic Segre.
O sigui, que ja li van buscar una feina, també, eh?
Sí, ell ja va entrar amb feina. Sí, sí.
Molt bé.
I tu, bueno, sempre... Jo sempre que recordo treballant.
Escolta, de quin any parlem? Aproximadament, any amunt, any avall.
Ostres, pues... 90, 90 i poc. Els anys 90, 90 i poc.
O sigui, anys 90, sí, principi sí. Dels anys 90, per entendre'ns.
Sí.
On estava llavors l'Atlètic Segre?
L'Atlètic Segre estava situat quan van començar ell, estava situat on està ara la Universitat de Capon, al pont de la universitat.
Sí, senyor. D'acord?
Sí, estava allí. Que primer van ficar horitzontalment per dir alguna cosa, i després, als 2 o 3 anys, el van canviar. I li van donar la volta al camp. Eh?
On hi ha l'edifici polivalent, ara, del campus,
sí,
de Capon, per entendre'ns.
Allà, sí.
Molt bé.
I si no m'equivoco, cap allà el 2000... i algo, o 2.000, no? 2.000 i poc, ja està l'emplaçament que està ara.
Sí, sí. Escolta, Isaac, al final aquesta dupla, aquesta parella, per entendre'ns, futbolística als despatxos, del Ramon Ferrús i el Pitu Subirà, es va allargar fins al final de tot, és a dir, ja van estar pràcticament junts sempre a les juntes.
Sempre, des del minut 1, jo que recordo i a mon pare, des del minut 1 sempre el Pitu ha sigut present no només al club, sinó a casa nostra també, vull dir, perquè amb mon pare, Pitu i mon pare érem família, com dir alguna cosa, no? Ja el consideren molt amics, érem molt amics, i va sortir una bona amistat i una bona dupla, com tu dius, esportiva, perquè déu-n'hi-do el far que s'han fet de treballar per allí,
Escolta, què recordes tu del Pitu en aquests últims anys?
Home, aquests últims anys, pues, jo com també jo tinc un fill que juga a l'Atlètic Segre, vale? I recordo que és una persona que la tasca de president l'ha fet enormement bé, hem assolit en diferents categories pues, molts logros, no? I jo recordo una persona molt honesta i molt treballadora.
Escolta, una pregunta. Com a fill del Ramon Ferrús, que va ser molts anys president, i ara, doncs, aquests últims anys amb el Pitu Subirà al capdavant de la presidència de l'Atlètic Segre, creus que la tasca... Parlo de manera singular, de l'Atlètic Segre. Suposo que a tots els clubs és el mateix, però almenys d'aquesta, que és la que coneixeu. La figura del president, de vegades, no es comprèn del tot. És a dir, escolta'm, sembla que el president... I el president, al final, potser és dels que treballa més.
Sí, bueno, jo el recordo, per dir alguna cosa, ara a títol personal del meu pare i del Pitu, jo recordo acabar d'entrenar jo i el meu pare i Pitu esperàvem un jugador de moviment, de Balaguer, de Trem, d'Esperal, a quarts de 10 de la nit i portar a casa seva. Vull dir, també els he vist rentant samarretes, els he vist fent de tot, fent arquetes, vull dir, que els he vist fent de tot.
Déu-n'hi-do.
El Pitu l'he vist fent de tot.
Déu-n'hi-do.
De tot, sí.
Molt bé, doncs escolta...
El futbol base abans era una mica diferent que ara, Vull dir, era molt diferent.
I tant.
Vull dir...
Doncs hem parlat amb l'Isaac Ferrús, que és el fill petit del Ramon Ferrús, i que, bueno, que el teu fill, per tant el net, també el tenim als terrenys de joc,
Sí, també.
Molt bé. Isaac, escolta, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis pogut atendre.
No, m'ha sigut un plaer, Ricard, i, bueno, dir-li al Pitu que moltíssimes gràcies per tot i que bueno, que trobarem a falta.
Avui parlàvem amb l'Isaac Ferrús, ara estava escoltant-lo i al final una a la vida té pues, la vida familiar, la feina, però en el vostre cas és com una segona vida, això del futbol.
Sí, a vegades ha estat la primera vida, perquè tal com deia l'Isaac, el futbol base, la gent es pensa que tot és el Madrid i el Barça, i no és veritat. Vull dir, el futbol base és, inclús ara amb el camp de gespa artificial és molt més fàcil, però als anys 90 havíem d'anar al camp aquell de terra, havíem de traure pedres, havíem de passar... El Ramon arribava a les 10:30, dos quarts d'11 de la nit del divendres, de treballar, i agafava el seu cotxe mateix, empalmava el que en dèiem la viga darrere el cotxe perquè quedés tot llis. Després s'havia de regar, jo anava, per exemple, com que sortia de treballar a les 3 de la tarda, doncs a les 4 era el camp, amb els aspersors que els havies de muntar i desmuntar, en fang, era de terra, clar, es feia fang brut, vull dir que...
Sembla que parlem de fa molt i fa 15,
sí,
18 anys,
bueno,
això.
Fa... L'Isaac ha dit el 2000 i poc, doncs mira...
Al principi dels 90.
Nosaltres vam anar al nostre camp el 13 de gener del 2000.
Ah, mira.
Pues mira, fa 19 anys que regàvem i tal. I bueno, amb el Ramon, francament, érem molt amics, molt. Vam arribar hasta a dormir junts, Vam arribar hasta a dormir junts. I era una grandíssima persona, vam anar a un torneig a França i bueno, no hi havia habitació i vam dormir els dos. Al mateix llit, a més, Vull dir...
Ui.
L'amistat, us puc dir que va ser molt gran. Vam tindre moltíssimes vivències, moltíssimes anècdotes, moltíssimes històries, i també, he de dir, amb la boca ben ampla i, a més, amb tota la tranquil·litat del món, que no vam tindre mai ni una sola discussió, mai, vam ser ni una sola discussió, no, quan ell hi anava jo en venia, o quan jo hi anava ell en venia, no? I amb una sola mirada sabíem cap on havíem d'anar. Qualsevol problema l'afrontàvem sempre solidàriament, i ja et dic, el Ramon, el futbol base, jo crec que no se li ha fet prou reconeixement a lo que realment es mereixia. Mm-hmm.
Són l'última generació, per dir-ho d'alguna manera, de directius vocacionals, no?, que dic jo. Ah. Vull dir, està el que bé passa... que entre gent jove, sí. Però potser ja és...
Ja és diferent.
El que passa és que, per desgràcia, en aquesta societat només es reconeixen el mèrit quan ja no hi ets.
Quan
no
hi ets, clar. Ja.
I aquí, a l'Atlètic Segre, potser també van fer una cosa diferent, i és que vam aconseguir que l'Ajuntament li pogués donar el nom del nostre camp en vida.
Això va ser molt important.
I crec que és important. El reconeixement dels mèrits a les persones, mira, sí, et posaran el nom d'un carrer quan ja no hi ets, no? I, claro, jo crec que el futbol li deu un molt merescut homenatge al Ramon Farrús. Mm-hmm. Crec.
Pitu, com deixes l'Atlètic Segre?
Pues l'Atlètic Segre el deixarem el dia 30, jo crec que en una posició envejable. A nivell esportiu, bueno, aquest any han baixat dues categories, doncs, bueno, quan estàs a dalt és el que pot passar. Però, bueno, esportivament el deixem en una situació molt bona. A la zona de llançament l'està preparat l'Atlètic Segre per poder, doncs, competir a tots els nivells. A nivell social, t'he de dir que no podem encabir més jugadors, no podem fer més equips, al contrari, tenim una llista d'espera important de jugadors, supera els 40 jugadors que no podran entrar a l'Atlètic Segre. A nivell estructural, crec que està a la vista de tothom la estructura quina és, a pesar de que és municipal, vull dir, i aquí també amb el Ramon sempre per davant, que la instal·lació aquesta, una part importantíssima, molt important, l'ha fet i finançat l'Atlètic Segre. Portem gastats allí més de 400.000 euros. Més de 400.000 euros. Diràs, bueno, i ho portem gastat allí. I després, a nivell econòmic, pues, també he de dir que el club està totalment sanejat. La nostra manera de pensar també amb el Ramon era que no podíem... Els clubs sempre tenen penúries econòmiques, no? I els clubs de futbol base també. I vam creure que primer, doncs, havíem de fer una mica estructurar el club i tindre un remanent, no? Aquest remanent hi és, i a partir d'aquí cada any amb els beneficis que fem els reinvertim amb l'estructura del club. Hem pogut posar un videomarcador, han fet moltíssimes coses, sempre amb fons propis i sense endeutament. Ara tenim també una idea al cap important, que no us la puc anticipar encara, però que ja serà realment un fet important també a l'estructura de la instal·lació del club. I, en definitiva, pues, el club està en una molt bona posició.
Ens queden 4 minuts només. Anem a desvetllar el nom del proper president. Hem intentat parlar amb ell, però no ha estat possible, però, bueno, ho parlarem en el futur. Sí. És una persona que a hores d'ara ja ocupa càrrec dins de la Junta.
Sí, nosaltres, quan vam fer l'ampliació de la Junta al febrer del 2016, doncs, bueno, vam incorporar gent jove, com van entrar nosaltres. Jo vaig entrar amb 42 anys a l'Atlètic Segre. Com vam entrar nosaltres, doncs pels fills, és evident. Llavors vam buscar gent que volgués estar allí, i a poc s'ha doncs, anat... un no hi és, l'altre no ha pogut continuar i tal, fins que ha quedat doncs, més... Ara som 15 persones, i una d'aquestes persones serà el president. Es diu David Romaní. El David Romaní serà el futur president del club, és una persona, un soci d'una persona del club d'uns 43 anys, és empresari de la construcció, i crec que és una persona molt vàlida per poder tirar endavant tot el projecte de l'Atlètic Segre. Li queden els nous fonaments, la casa feta, i ara l'únic que ha de fer és canviar els quadres.
Bueno, ja,
de la construcció...
Per això dic que ja és del ram, vull dir que...
Sí, per això.
Ja és del ram, vull dir que això només pot anar cap amunt, això està clar. Sí. Molt bé, doncs avui hem volgut... Bueno, tenir aquí el... Ja sabeu que regularment, dos cops a l'any, com a mínim, tenim contacte amb presidents dels diferents equips de futbol base de la ciutat, i avui, doncs, especialment amb el Pitu Subirà, doncs, justament per això, doncs, perquè deixa la presidència, a més, abandones la vinculació activa al club
i al futbol.
D'aquesta manera ho dic, i també dic que si un dia s'ha d'anar a animar a les grades, també poden comptar amb tu.
I tant. I tant, no, jo seré un supporter més de l'Atlètic Segre.
Hooligan.
No, home, sí. No, ara ja no. Abans sí, era bastant hooligan. Això és cert, eh? I demano disculpes a totes les persones, i àrbitres, i que hagi pogut pues, tenir alguna... Però, en definitiva, jo crec que s'ha acabat ja. Són molts anys des de que jugava a futbol, des de que després vaig ser pare de futbolistes, vaig ser directiu. Jo crec que s'ha acabat i des d'aquí pues, em vull despedir també i us dono les gràcies a vosaltres de donar-me l'oportunitat de poder estar aquí. Pues, em vull despedir del món del futbol i al mateix temps agrair tot el que m'ha donat i també demanar disculpes si amb algú, pues, en algun moment no he sabut estar a l'altura de lo que esperaven de mi.
Home, perdem un president, però jo crec que...
Més persona que president.
També, però podem guanyar un molt bon tertulià, eh?
Això sí, també.
Perquè, vull dir, de futbol, vull dir... Això és a base també. Dels anys i toca molt, i de futbol base, que realment allà tenia un problema i algun dia, doncs, haurien de...
Bueno, sí, aquesta taula rodona és una que insisteix l'Albert des de fa temps, quan ja hem acabat les tertúlies, les dues, ara... Ara arribaran les dues, ara tallarem i ara en parlarem d'això, però és veritat, és una tertúlia que sí que es podria fer, però en sèrio, i amb molts actors, eh? Perquè
ja sé, és veritat.
Aquesta estadística que vas fer l'altre dia al diari La Mañana, realment sí. És fantàstica.
Ja et dic que la va rebotar als grups de WhatsApp, internament.
Et felicito i ho vaig enviar als grups de l'Atlètic Segre, tant sí. D'entrenadors, delegats i directius, perquè se'n donin compte com està el futbol de Lleida, i més, amb tota la història aquesta del Gimnàstic de Manresa i tota aquesta mandanga que hi ha, que és una autèntica vergonya, que, bueno, en fi, molt bé.
Arribem a les dues.
Gràcies a tots.
Xavi Pérez, com
a
sempre.
A tots, que el futbol ens ha unit i ja ens veurem per aquests camps. Gràcies.
Xavi, gràcies. Albert Square, ho has agafat tot, eh, Albert?
Sí, ho tinc tot apuntat. Tot.
Pitu Subirà, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona, i, bueno, ja ho saps que les portes aquí, els micros els tens oberts sempre. Eh?
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ja anem directes cap a les dues. Demà hi tornem. Puntuals, com sempre, 12:20.